21 anys amb tu.
I has festejat d'un temps en el festejar d'ara?
Ui, molt diferent.
Ui! Anaven!
Xiu Xiu, el programa que necessites per acabar bé el dia, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Aquí ja hem arribat, com estàs?
Com ha anat? Molt bé.
Hola, molt bé.
Escoltau, ahir xerràvem de l'eclipse i de... no sé què està passant, però ara resulta que hem d'estar pendents d'un estel.
I de...
Un estel que se podrà veure avui vespre des de Mallorca.
Ah, avui?
Sí. No us puc donar més informació, no, perquè jo, el tema astronomia, no el control i
home,
no l'he entès.
No se pot saber de tot.
M'he esforçat en llegir aquesta notícia i no l'he entès de cap manera.
Però el podem veure nosaltres a simple vista o ha de ser...
Tu aixeques cap i ja mos ho contes demà.
Jo, vale,
i tot, ja, tot ja el vespre així, Jordi. Hores extra.
Tot el vespre mirat del cel a veure si trobo un estel.
I si això, si veus un aparat, avisa-mos també. Com un microbús.
Ah, que bon joc de sensual.
Ah, i heu d'estar més ràpids, eh?
Sí, sí. Jo ja pensava en Artemis.
Clar.
No sé com ho diu.
Ja, fent especial tota aquesta
entre
història.
Entre Artemis, Eclipse, ara aquest estel, no sé. No sé què està
passant.
No sé
si ho sabrem, n'hi ha per llogar cadiretes.
Tal vegada hem de començar a mirar més a la Terra i no tant al cel.
Uepa! Ah. Ja està bé,
aquesta Jordi. El filòsof, avui.
Jo pensava que sortia una genialitat més per saber que en Jordi Suárez, i efectivament, a aquesta hora.
Avui tenim en Lluís Fortesa en el control tècnic. Per entrar en bolivetes, vos vull fer un exercici, Jordi, Xavi. Vull que llegiu el guió que teniu davant. Vinga, va.
Neines mola molt.
Neines mola molt.
Molt bé, molt bé.
Creïla.
Ara m'agradaria que llegíssiu això mateix en les vostres veus. Més greu i més aguda.
I tu vos contractes per aquest tipus de coses.
Sí, home, jo... vos contract, bàsicament, perquè faceu el que jo dic.
Exacte.
O sigui, quedar malament davant en Xavi Oliver.
No, davant tot Balears.
Bé, vinga.
És a dir, molt bé. Neines mola molt. Veureu.
Neines mola molt.
Molt bé. I ara veu aguda, que és més complicat, però... Neines mola molt.
Neines mola molt.
Molt bé.
Molt bé, Jordi, molt bé.
Molt bé. Gràcies, Inés, per ridiculitzar-nos. Què hem de fer en tot això?
I de que, home, avui, 16 d'abril, celebram el Dia Mundial de la Veu.
Exactament, i és que... veus i veus, greus, agudes, guapes, guapíssimes, afinades, desafinades, comunes, inconfusibles, com aquesta que s'entén de fons, en Tomeu Penya.
Si no voleu que vos contesti, no me demaneu.
El Dia Mundial de la Veu se celebra el 16 d'abril i va ser declarat per la Federació de Societats d'Ortorrinolaringologia. L'objectiu d'aquest dia és crear consciència de la importància que té la veu, així com les cures que cal tenir per evitar problemes relacionats amb les cordes vocals, com la fonia i la disfonia.
I una de les veus de les Balears no és d'en Xavi Oliver, sinó que és d'en Fèlix Ribalta Rodríguez. Fèlix, benvinguda.
Bona tarda, companys. Gràcies per convidar-me.
Impacte, ja. cada primera ets la seva bou, en primera instància.
Ah, gràcies.
Tu l'exercites, la bou, Fèlix?
Tots els dies.
Com?
Pràcticament.
Xerrant normal o com?
Home, xerrant normal és una forma, val? Però jo tinc la meva escola de doblatge, on cada dia faig classes, i quan no faig classes estic a casa, tinc dos nens, i si no és un conte, és una lliçó o una història que estic sempre pendent de contar. Així que...
En Fèlix és professional de la bou des del 2015, professor de doblatge i locució, i una de les figures clau en la recuperació del sector del doblatge a les Illes Balears. Ara, Fèlix, ho dèiem, la veu a la teva feina, a la teva eina. Per tant, com la cuides? Ara mos ho has dit fent exercicis, però com? Abans d'anar a dormir una quartadeta de mel?
Déu meu. Home, això si tinc alguna disfònia o tinc que respira o la gola irritada, sí, però tots els dies no cal. Home, si t'agrada la mel, sí, endavant.
Jo ho faig, però no passaveu.
Però, per exemple, abans de llegir un conte, fas exercicis.
Dius, home, com és un conte senzill pels nens, tenir un got d'aigua al costat ja va bé. Sí.
Què dius, sabeu, d'una persona?
Molt. És a dir, la veu és allò que ens pot identificar davant dels altres. És a dir, el caràcter que tu tinguis, a la que tu diguis una cosa, ja t'estàs donant a conèixer. Ja qualsevol cosa que diguis, si dius una frase i algú t'escolta, ja pot intuir matisos, una mica el teu caràcter. La veu és com un carnet d'identitat. És a dir, mai us ha passat que algú li haveu dit «Ei, bon dia, com et trobes?» Bé. I què passa? Està de tot menys bé aquesta persona i li ha delatat la veu. No sabem quin problema es té, però ja els podem intuir, per exemple.
Totalment. I després, creus que una veu se pot entrenar perquè resulti més atractiva, més persuasiva?
Totes les veus se poden entrenar. Els anys que porto dins de la professió, companys, familiars, amics, desconeguts, me diuen, ja que tenia una veu maca, no? Com la teva, que la tens així greu i tal. Bueno, la veu ha tingut èpoques. Les veus greus eren molt populars, als 70, 80, 90, però avui dia les veus més agudes o més de carrer s'han tornat les populars. Ha hagut un canvi amb això. I hi ha tot tipus de personatges. No tots són galants, no tots són herois, no tots són veus maques, com les podríem entendre. Allà, per exemple, pensem a la sèrie dels Simpson, a tots els personatges que hi ha. Tu comences a escoltar les veus i tots són cartoons, són caricatures, són veus molt exagerades, que són molt maques dins d'això. El que passa és que ningú parlaria com el Homer a la vida real o com la Marge, que és una veu molt, molt característica.
Tu quan xerres amb gent normalment,
sí,
te fixes en sa veu?
Sí, s'ha tornat com un costum. Cada vegada que escolto la gent, a mi m'agrada tenir converses, no? Però quan me parla algú, me quedo com analitzant la veu, pensant com ha de ser el seu dia a dia, a lo que es pot dedicar. Sí, perquè després de 5 anys portant l'escola, la gent que ve a preguntar té unes característiques, té uns perfils concrets, i sé per on li puc dir unes coses o unes altres, per exemple.
I que t'ha cridat l'atenció de nosaltres, de les nostres veus.
Pues que sou gent amb energia, dinàmica, proactiva, i que esteu disposats a donar-ho tot.
Per què mos jutges? Tu, quan escoltes la ràdio, jutges, dius aquest locutor...
No, està lleig jutjar. És a dir, si han escollit alguna persona per poder donar una informació per comunicar és per alguna cosa, val? Hi ha gent que ve a la ràdio i que potser la seva forma de parlar no és una forma de comunicador com a tal, però ha d'expressar unes idees i unes coses i ho fa amb una naturalitat, com el seu dia a dia. Perquè nosaltres, per exemple, que ens dediquem a la comunicació, col·loquem a la veu. Perquè jo ara, com estic parlant com un comunicador. No estic parlant com parlaria al carrer, igual que vosaltres, ara que estem fent el programa.
Bé, idò, Fèlix, jo crec que és moment d'exercitar aquestes veus que tenim aquí. Així que estàs preparat per jugar un poquet en sa veu?
Sí, m'ha dit el Xavi que ara farem una cosa entretinguda i a veure com va.
A veure ben com va.
Molt bé, Fèlix, hem preparat un guió. Hi ha quatre personatges, en Fèlix, que és el pare, na Inés, que és sa mare, d'acord? En Jordi, que és el fill, i germà d'en Xavi, que també és fill. Molt bé. I s'escena és la següent, i és que una família, que som nosaltres, una família feliç, sopa un divendres a un bon restaurant del centre de Palma.
Bé, ningú diu res. He llegit avui que la veu diu més de nosaltres que el que diem. I m'ha fet pensar que, si això és veritat, jo som un home extraordinàriament interessant, perquè no caig gaire bé mai.
Això no és cap teoria científica, Fèlix. Això és una realitat que patim cada dia en aquesta casa.
Jo crec que si enregistràssim un sopar nostre, podríem fer un podcast setmanal i encara te sobraria material.
No, no, un podcast no. Una saga. Monòlegs del pare, temporada 48.
Molt bé, riureu. Però després, quan necessiteu una veu profunda, amb autoritat, amb matisos, amb presència...
Posarem la ràdio.
Fèlix, reconeixeu, a tu t'agrada sentir-te?
Home, clar, la veu és un instrument, i si el tens, l'has de fer sonar.
Sí, però és que tu la tens en mode concert permanent.
I mon pare, sense pausa entre cançons, eh?
Bueno, a veure, ignorants, la veu s'ha de projectar, s'ha de modular, s'ha de treballar, perquè no és el mateix dir «passa'm el pa» que dir-ho amb intenció, amb emoció, amb una certa musicalitat que convidi a l'acció.
Ines, si fossis tan amable de facilitar-me el pa, et promet una experiència gastronòmicament superior.
Molt bé!
Això, un elogi, o estàs intentant convertir-me en una còpia teva, mon pare?
Va, si acabes parlant la meitat que jo, ja aniràs bé, perquè callar està sobrevalorat.
Confin que no, que callar és un luxe. Lo que està sobrevalorat és conviure amb qualcú que no té botó de pagar.
A veure, en aquesta casa no hi ha silencis, hi ha pauses publicitàries d'en Fèlix.
Va. Escolteu, qualcú ha de mantenir viva la conversa, perquè si depèn de vosaltres, soparíem en un silenci que faria por.
No, no, seria pau, que és diferent.
També es ve que gràcies a ell, en Fèlix, mai no tenim moments incòmodes perquè no mos dona temps.
Exacte. Això és una habilitat social. Evitar silencis incòmodes és un servei públic.
Servei públic no ho sé, però monopolitzar-lo, segur.
Jo crec que si qualque dia calles més de 10 segons, activam protocol d'emergència,
sí,
directament.
Sí, jo començaria a mirar menys i respira.
Uai, vos en fotreu. Però després tots acabeu participant, eh? Que aquí ningú és innocent.
Bé, calleu, que ja duen el menjar. Molt bé. Ha estat espectacular aquest radioteatre. Amb riures enllaunants.
Sí, no, ja com una cinco.
Molt ben preparat. Ho han fet bé, Fèlix?
A mi m'ha agradat.
Tu ho has fet molt bé.
Jo m'ho he passat molt bé.
Aquí ens encanta fer radioteatre. I en Xavi, sobretot... té aquesta veu que se de tot tres és característica.
Bé, tots tenim una veu
perquè la ràdio és així, però tu especialment.
Bé, gràcies, Inés. Però tu també tens una veu molt guapa i en Jordi també molt agradable.
Perquè... tens por a perdre la veu, Fèlix?
Això no m'ho havia plantejat mai. Home, sí, però perdre-la completament.
T'has quedat mai afònic, escanyat?
Sí, alguna vegada. Però... disfruto dels silencis i de la pau, així que quan no he de parlar és com unes vacances, no? Així que... el que passa és que ara amb l'escola sí que seria un problema. Em faria por perdre una mica la veu ara.
Pots fingir en sa veu? Clar, els actors de doblatge al final són actors.
Correcte.
Però no sé si a través d'una veu se pot arribar fins i tot a descobrir que una persona no està, per exemple, rient o no està emocionada.
Això és d'interpretació. Això és actuar. Això és l'art dramàtic. Un actor de doblatge, una actriu de doblatge, el primer que és actriu i actor. És a dir, hem d'entendre les emocions, hem de saber gestionar-les i comunicar-les. A lo millor has de fer un personatge que no has fet l'experiència que ell ha fet, per exemple, una pel·lícula de gàngsters, no? I has de posar-li la veu a un gàngster o a la dona d'un gàngster. Claro, fan una sèrie d'activitats que tu no fas, perquè és com, ui, aquesta gent, la vida que té, no... Jo no ho faig. Però què passa? Has de jugar. Has de ficar-te en la pell d'aquests personatges per poder portar-los, per acabar fent la feina d'interpretació. I després hi ha feines que dius, mora meva, si sona de veritat, que és com si estigués a punt de carregar-se l'altre o el que sigui, aquestes coses. O sigui, fingir, actuar, jugar, són quasi sinònims.
I se pregunta... del milió. Intel·ligència artificial, actors de doblatge, què passa? Com ho veus?
Pues és una lluita.
Era tan bona pregunta.
És una lluita.
S'ha fet nota.
Però, per exemple, mira, això és una bona pregunta i portem ja més de 2 anys fent feina amb PASAVE, que és la plataforma d'associacions i sindicats d'artistes de veu d'Espanya, dins de la CADIP, que és una associació que jo vaig crear fa 3 anys, que és la Comunitat d'Artistes del Doblatge de les Illes Balears, que fem feina amb els principals sindicats i associacions d'Espanya per defensar els drets dels locutors i actors de doblatge del nostre país, amb amenaces, com per exemple la IA, perquè és una tecnologia que s'ha desenvolupat molt ràpid, d'una forma molt agressiva, i que està posant una mica en jaque la nostra professió. És veritat que hi ha coses com la humanitat o la calidesa humana que és molt difícil que la tecnologia ho pugui imitar. Però hi ha coses com, per exemple, documentals, locucions de centralites, coses més neutres, que, per desgràcia, una màquina pues, t'ho fa automàticament. Mm-hmm. Gràcies per haver llamat al servicio de no sé què. Claro, aquí, per desgràcia, ja les màquines han posat una mica en jaque a la gent. Però les pel·lícules d'estrena, pel·lícules de gran calada, o els realities aquests que es fan...
divertir-nos, no?
Correcte, que s'han de posar veus, això ja és més complexa. I estem lluitant per regularitzar-lo, perquè és necessari.
Tu quines veus has posat?
Bo!
Conta-mos alguna.
Jo porto 10 anys a la professió ja, que es diu pres, perquè tinc 34, i dius, ostres, comences a pensar amb el temps, i dius, passa, i ràpid. Doncs sobretot he fet videojocs. Jo vaig començar fent realities. Jo me'n recordo el primer reality que vaig fer, que va ser un senyor que li volia vendre una banyera forrada de cristalls Swarovski a una parella. Això va ser la meva primera convocatòria, que no m'oblidaré mai. Vaig arribar, i era estiu, i me tocava una cabina petita, i no havia aire condicionat. I jo, suant mars, i estava un tècnic de so amb una guardilla, tranquilo, que ja termines. I jo, sí, però estic jo cuent-me aquí. Vinga, passa el metratge que vaig posant la veu, no? I vaig començar amb això. Però sobretot he fet videojocs. He estat al Call of Duty, he estat al Assassin's Creed, si no m'equivoco, al League of Legends, també, que és molt popular. Uh-huh. Per dir alguns
tipus... I que fas, piu, no sé, que se fan els videojocs.
Puc fer una petita demostració?
Sí, per favor, Fèlix.
Pues, per exemple, els Call of Duties, val, que són els jocs aquests de guerra, val? Doncs normalment has de donar com instruccions, no? Tu jugues i de sobte fas un personatge que fa granada! Cuidado, granada! Cuidado, granada a les 12! Cuidado, granada a la 1! I has de dir, per exemple, aquesta instrucció 12 vegades.
Ah, perdó, a quin Call of Duty vas, això? És que me resulta familiar.
Això, boa, no me'n recordo, si hi ha com 8. Hi ha com 8.
Sí, però...
També vaig fer un modo zombies, que...
Potser, és que ara m'ha revengut qualque...
A veure, m'ha agradat fer una altra demostració.
Per exemple...
Algun anunci has fet?
Sí, vaig fer un tràiler del Call of Duty de l'Operador Oni, que es diu, que és un personatge que pots comprar per fer-lo servir, que és com una mena de japonès tàctic, així, que és una persona muy sigilosa i que li has d'anar posant pues, aquests matisos, no? I la primera convocatòria de videojocs va ser quan vaig començar, que feia realities, em van dir... Bueno, jo vaig veure sortir un director que feia doblatge de videojocs. I jo li vaig dir, ¿cómo me molaría estar en el World of Warcraft? ¿Quieres personajes? Sí. Vente mañana. Vale. I així va ser. Vaig coincidir a l'estudi amb la persona que es dedicava a fer això, estava justament fent un càsting, jo vaig aparèixer...
Clar, perquè actors de doblatge no n'hi deu gaires, Fèlix, vull dir que
bueno,
sou...
Bueno, potser hi ha 2 milers de veus que es dediquen. Estan les primeres espases, que fan molta
Espanya.
Feina. Sí, a Espanya.
2.000 persones.
2.000 o 3.000 actors.
Són
sí.
pocs.
I a Balears?
Home... A Balears tenim una bona cantera, però és veritat que són poquets. Molts són actors d'imatge que fan gran feina i que estan, a veure si ho dic bé, a l'Associació d'Actors i Actrius, no? I molts dels integrants d'aquí, per exemple, la Marga López, és una de les veteraníssimes que va fer doblatge precisament aquí, a la casa, IB3, no? Quan va començar, quan es va fundar, no? Perquè hi ha pel·lícules que estan doblades aquí i que són una obra d'art. El que passa és que, clar, els temps canvien, va haver la crisi de 2008 i tenim veus molt bones aquí a Balears. L'Enric García també és una gran veu, l'Emili Jané, són persones que en les que jo he fet feina i són, vamos, a Rodo Jané també, i tenen unes veus maquíssimes i són gent molt feinera i la veritat que ojalà tinguéssim nosaltres un sector de doblatge quasi com el de produccions cinematogràfiques, perquè a Balears es fa molt de cine, eh? Encara que no s'acabi de veure a peu de carrer, tenim una producció visual que diem, tenim les nostres cosetes.
I aquí a Ivetres tenim l'Esperança Font, que correcte, és una de les veus corporatives, que també és un gust escoltar-la. Sí. Molt bé, Fèlix, que ha de fer una persona que diu jo crec que podria ser tu actriu de doblatge. Al manco m'agradaria provar-ho.
I a mi ho fa amb aquesta veu.
No, a veure, els últims anys ha vingut molta gent a l'escola i hi ha moltes formes, però la millor forma és anar a un puesto físicament i fer-ho de forma pràctica. Val? Perquè hi ha molta gent que diu no, jo l'hago online. Val, tu pots fer online, no hi ha problema. Però imagina't també aquesta situació. Vull fer classes de teatre. Ah, classes de teatre online.
Clar.
No és el mateix.
No.
Una cosa és estar a un escenari, estar amb un director o una directora que hagi fet obres de teatre o hagi dirigit pel·lícules i que t'ensenyi com és la feina actoral, com és fer feina amb les emocions.
I que no només és xerrar, sinó que el doblatge, per exemple, has d'estar mirant imatges i intentant calcular... Com és? Explica-ho tu.
El doblatge és més complexa per la part en la que hi ha molt menys temps. Per una obra de teatre, potser tens 2 mesos, un mes, 2 mesos, 3 mesos, X temps per preparar-te el personatge, desenvolupar-lo...
Però la veu ha d'anar en concordància amb l'imatge que tu tens tu davant, no?
Quan fas doblatge, tu fas un personatge i aquest personatge està passant per un estat d'ànim, té unes emocions, i tu això ho has d'agafar, ho has de processar, i has de fer la versió amb el teu context cultural. Has d'entendre el que li està passant al personatge, la comprensió lectora és bastant important, és imprescindible, perquè a la que llegeixes el guió ja t'has d'anar veient i muntant tu la pel·lícula, perquè tu, quan dobles una pel·lícula, fas els teus personatges. No veus tota la pel·lícula, no saps tot el que passa. Qui ho sap? El director o la directora. I aquesta persona és la que s'encarrega d'anar instruint a l'actor i a l'actriu i dient-lis, aquí li passa això perquè més endavant a la pel·lícula té un accident que no sé què i tal. Ah, vale, doncs ara he de preparar-me perquè he de fer el personatge amb aquestes condicions perquè després té un accident i després tindrà unes altres condicions. I ja l'actor s'ho va muntant. Què passa? L'actor de teatre té un temps molt ample per desenvolupar el personatge. L'actor de doblatge, bueno, cariño, tens 30 minuts, tens 15 taques i això ho hem de treure aquest dematí. I dius, te fiques, veus, escoltes instrucció del director, fas els assajos i graves. Següent. I és molt feixuc. El ritme de feina és molt accelerat.
Que interessant. I avui hem descobert els secrets del doblatge, perquè avui és el Dia Mundial de la Veu i hem convidat a una de les veus que tenim aquí a les Balears, que és Fèlix Ribalta Rodríguez, professional de la veu des de 2015, professor de doblatge i locució a l'Escola de Doblatge i Locució d'aquí de Mallorca. Gràcies, Fèlix, per haver vengut a Xiu-Xiu.
A vosaltres. Hola, que
vagi bé.
Gràcies.
Quina llàstima, quina llàstima.
Colombia, me enamoré de tu belleza infinita, que el corazón me palpita y se me pone al revés. Los cielos que me llené de encantos con tu hermosura, te pareces tanto a Cuba que nunca te olvidaré.
La situació, el llegat d'Escobar, hipopòtams fora de control.
Quina llàstima, quina llàstima.
El govern de Colòmbia sacrificarà els hipopòtams de Pablo Escobar per evitar un possible desastre ecològic al riu Magdalena.
Es tracta de la descendència dels 4 hipopòtams que el narcotraficant va importar de manera il·legal des d'un zoològic dels Estats Units. Inicialment, aquests animals no van ser sacrificats amb la previsió que moririen per a causa de la difícil adaptació al nou hàbitat, però han demostrat una gran capacitat de climatització i reproducció. Actualment, la població ja supera els 200 exemplars exemples, i si no s'hi intervé, es calcula que podria arribar a més d'un miler en els pròxims 10 anys. La seva presència està provocant un impacte ecològic important, ja que no tenen depredadors naturals que en controlin la població al riu.
Realment és un despropòsit.
El Ministeri ha aclarit que es tracta d'una actuació necessària basada en l'evidència científica. La campanya de retirada d'exemplars començarà aquest mateix any i preveu eliminar fins a un màxim de 80 hipopòtams. L'operació inclou un protocol per garantir que els animals no pateixin durant el procés.
Quina llàstima, quina llàstima!
IB3 Ràdio és participació. Inca Batega Cultura. Batega Diversitat, Innovació i Gastronomia. Inca Batega Comerç. Batega Comunitat, Energia, Vida. Inca Batega Il·lusió. Batega Futur. Inca Batega. Ho sents.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Digues la teva. Participa amb nosaltres. Envia una nota de veu, fotografies o missatges de text al WhatsApp d'IB3 Ràdio. 646 93 45 01. 646 93 45 01. Forma part d'IB3 Ràdio. Aporta la teva visió o opinió. Participa. 646 93 45 01. Al WhatsApp d'IB3 Ràdio. Xiu, xiu.
Avui que xiu, xiu, heu tornat als gestos romàntics de sa vella escola. Ja ho som, un romàntic de socarrel. I en Llach crec que en el fons també, perquè moltes cançons contenen elements que expressen un romanticisme visceral total i absolut. No? Joiós, sobretot, perquè és de celebració d'aquest romanticisme quan t'has trobat aquella persona en la qual compartir gestos, compartir intimitats, compartir tocaments, compartir alens, compartir moltes coses. No? Precisament de l'àlbum o la cançó que jo li vull dedicar a la meva dona, a la Joana, és aquesta cançó penyora de l'àlbum nou que en Lluís Llach va editar en el 1998, que és l'any que mos coneguérem na Joana i jo. No? I penyora és també una paraula, una expressió que nosaltres usam per referir-nos en aquell objecte, també persona, que deixam com a reconeixement d'obligació de compliment d'un deute, bueno, d'un deute, en aquest sentit, un deute amorós. Tota aquesta cançó, ja l'escoltareu, regalima aquest enamorament que des de llavors ençà pues, professam un i l'altre. No? I realment dedicar-li i dir-li que l'estim i que l'estimaré i que fins i tot quan sigui cendra continuaré estimant-la. No? I ja està. I res més. No vull dir res més perquè després m'emocion i torno excessivament romàntic i d'ajut. Però jo crec que amb això serà suficient, eh? Amics de xiu-xiu. Ni era el temps, no, pels sentiments que enxarxen els cors. Jo anava cap a un ponent on els déus m'hi fan. Avui ets mar on el meu lleut omple la vela només amb tu. Valeu que no eres a mi ni previst ni
Ai, que romàntic avui que vos heu posat. Escoltàvem en Joan Carles Palos, company periodista, gran comunicador, que dedicava aquesta cançó d'en Lluís Llach a la seva dona, mare meva. Que romàntic, eh?
Sí, molt, molt, molt.
És que està per aquestes coses, la cançó dedicada. Clar, que ho s'ha d'aprofitar.
Sí, sí,
exacte.
Sí.
Aprofitar. Ben dit. I de vinga, ha arribat l'hora de rebre una de les mallorquines del moment. Ella és una de les quatre fundadores de la companyia Mucha Muchacha i la coreògrafa, atenció, de confiança de los Javis, en Javier Ambrosi i en Javier Calvo. Ella és na Belén Martí. Belén, bon vespre, com anem?
Bon vespre, molt bé, aquí en el teatre, preparant.
A quin teatre ets ara mateix?
En el Teatre Principal de Palma.
Que bé, ara ho explicarem.
Belén Martí, Lluc torna a casa per presentar Cantar de Gesta. És un fill de la dansa, la poesia, el discurs. És la història contada amb el cos, una narrativa més emocional que textual, una reflexió pel que fa a la identitat, la memòria, el temps, i pel que fa a com mos explicam com a individus i també com a societat.
I tot conduït per un concepte tan senzill com complicat. Si abans les gestes eren èpiques de guerra i herois, avui prenen un altre enfocament, la resistència.
La resistència, Belén, a la vida quotidiana, no?
Sí, sí. Sí. Bueno, sí, algo com de... D'on posam l'èpica contemporània, no? On, quina és la nostra gesta? Com es fa el dia a dia?
És el que intenta explicar aquesta obra.
Sí, bueno, aniré canviant castellà un poc a mallorquí, però hay algo como de intentar tomar el poder a través de la imaginación como fuente de proposición, ¿no? En estos momentos en el que todo está tan turbio, tan exigente, este siglo XXI que nos lleva locos, hay algo como de poner la atención en el poder de imaginarnos, ¿no? Y de relatarnos y de ir construyendo vidas posibles. Y eso es un poco también lo que nosotras humildemente podemos hacer al final con nuestras herramientas, que al final es crear y crear danza en este caso.
Què significa avui fer unes gestes? És a dir, encara existeixen els herois o han canviat completament el relat?
Para nosotras, absolutamente. Lo que pasa que el viaje del héroe, creemos que ahora mismo se encuentra precisamente en esas cosas pequeñas, en ese día a día, en el simple hecho de ser madre ahora y seguir trabajando y seguir luchando por tus sueños, vivir feliz y a la vez informado. O sea, hay toda una gesta en el día a día, ¿no? Que lo decíamos mucho, ostras, ya que nosotras hemos creado la obra en Madrid, de ir en el metro y decir, pues estar en el metro de una manera heroica, igual sin el móvil, o bueno, pues en esas pequeñas cosas, ¿no? En cómo te relacionas con el otro cuando te lo cruzas en un supermercado, en cómo saludas a tu vecino, en cómo te cuidas a ti mismo, en cómo pones el amor un poco como forma de relacionarte.
Estic expectant, perquè clar, m'estic intentant imaginar com se podria arribar a plasmar tot això amb dansa i damunt d'un escenari. Més o menys, com fes-ho-mos en 5 cèntims.
Vale, voy a intentarlo. Bueno, al final también es bonita de esta obra que, bueno, nosotras en la compañía hay algo muy autoral y también de deseo de conseguir contar cosas a través de la danza. La danza al final es abstracta, es efímera, pero bueno, creemos que a través de cómo se colocan de esa dirección escénica, pues hay maneras de contar, ¿no? En este sentido es bonito porque preparamos, realizamos un viaje a lo largo de la obra en una balsa que nosotras llamamos, que es una tarima de 3x4 metros de la que no salimos. En esa representación de ese viaje, de ese lugar donde estamos juntos, y aunque parece incómodo porque es pequeño, pero al final se puede bailar, se puede continuar, se puede seguir transitando esa energía y acumulando. Y bueno, al final también para nosotras será poderoso, con esa cosa que decía de la imaginación, también dejar un poco de espacio al público para que también viaje y cada uno pues pueda hacer su propia, a veces, interpretación en un sentido, ¿no? Que ahí también hay mucho poder en este momento en el que la imagen y la información está tan masticada y tan como, bueno, que nos la embullen, ¿cómo se dice? Nos la... esto que te hacen en los mataderos, a los animales.
Bé, sense dubte, en un mos, sí, mos tombamos sense paraules, la veritat.
Sí, mos matxaquen,
no? Mos matxaquen en sí. Informació constant. Melén, es veure que és difícil plasmar tot això a través de la creació, en aquest cas, la dansa. I, a més, tu que vens de fer feina en projectes molt grossos, com, per exemple, han dit que has fet feina a Los Javis, amb projectes molt potents, com, per exemple, la sèrie La Messias, si l'heu vist, si la coneixeu, na Belén, de la coreògrafa de les germanes de La Messias. Aquí en Jordi i jo som fans de la sèrie, Jordi.
Sí, jo també.
Ah, tu també, Xavi, perdona. No,
clar,
me
l'has explos. No,
és que no ho sabia que l'havies vista. Perquè jo m'hi vaig enganxar tard i es veurà que l'he comentada molt. Belén, com ha estat fer feina en projectes com, per exemple, La Messias?
Bueno, pues hombre, yo empecé a hacer audiovisual con esa serie, imaginaros el choque, o sea, interesantísimo. A mí me ha abierto un universo de trabajo y de posibilidades en la creación, pues que me hace muy feliz, porque poder compaginar trabajo escénico con trabajo audiovisual es súper enriquecedor y son lenguajes que se dan el uno al otro. Y donde yo puedo cada vez en diferentes proyectos pues probar diferentes cosas, porque al final es un reto constante. Hoy lo hablaba, ¿no?, en otra entrevista, que al final te sientes muy entrenado. Uh-huh. Hay algo de que es bonito entregarse a cada historia, a cada visión y sumergirte del todo ahí.
Uh-huh. I després també la nova pel·lícula de Los Javis, que ja vos, de La Bola Negra, ja vos poden donar l'enhorabona perquè competirà al Festival de Cannes. Va ser fa 5 dies, com vos vàrem assabentar d'aquesta notícia. En aquesta nova producció, quin paper has tingut també, efectes de coreografia?
Pues es verdad que esta para mí ha sido una experiencia transformadora y que me ha requerido muchísimo, porque no solo estoy como coreógrafa, sino también como directora de movimiento, y eso pues bueno, pues ampara todo lo que es la coordinación y el filtro, ¿no?, del movimiento de una película, que eso también es gracias a la visión que tienen ellos de siempre ir a mejor, ¿no?, enriquecer y pensar en cómo se puede ir más allá. Dirección de movimiento ampara desde lo que es preparación actoral a través del cuerpo, cómo son unos personajes, cómo se mueven, qué tics tienen, por ejemplo, ¿no? O también lo que es el movimiento de la figuración, composición de planos, cómo se mueven esas masas, cómo hacer esas direcciones, y a lo mejor también supervisión de protocolo de época. Al final he tenido que estudiar mucho, supervisión, claro, de especialistas en escenas de guerra, por ejemplo, y luego ya, bueno, las escenas que son más coreografiadas al uso, ¿no? Uh-huh.
Quina feinada, Belén, la veritat és que
sí,
és admirable. I a més també estàs de gira amb Albert Pla, que,
sí, sí, sí,
que té un univers molt particular. No sé què te demanen, Albert, a l'hora de dissenyar l'escenografia i la coreografia.
Albert es de las personas más únicas, inteligentes y trabajadoras, uh-huh, que conozco. En este sentido, es que al final lo que quiere siempre es mejorar, ¿no?, y sentir que el espectáculo funciona, que llega al público y que tiene una autoría propia, o sea, que hay ahí algo que es genuino como él. Y si tengo que decir una cosa, es que el espectáculo es pura energía. O sea, nosotras acabamos el bolo, vamos, que me tengo que ir a dar una bañera al hotel, o sea, un baño de agua.
Per l'energia que... l'energia humana, no, que gastà, o a física, a tot plegat?
Física, bueno, las dos cosas, y también de la voz, cantamos, bueno, hacemos de todo, pero yo te prometo que si no me doy ese baño, sé que al día siguiente el cuello lo voy a notar.
Uh-huh. Això m'ha sorprès molt, però, perquè, clar, sí, conviuen dins el teu univers artístic, conviuen dos mons, gran format audiovisual i la creació escènica més experimental, com és, per exemple, en el cas de quan vas en gira en Albert Pla, però també, sobretot, en aquesta Cantar de Gesta. Com conviuen aquests dos mons amb Belén Martí?
¿Te refieres al día a día, a nivel personal?
Sí.
O... Sí, bueno, pues con dificultad, pero a la vez en otro sentido, pues te hace sentir muy vivo, ¿no? Obviamente es muy demandante a nivel de viajes, de estar súper organizado, de ser en un sentido muy camaleónico, ¿no? Te piden una cosa en un sitio, pero otra en otro. Y bueno, y esa cosa de estar todo el rato moviéndote. Pero bueno, yo ahora mismo estoy agradecida y al final es una cosa que también eres consciente que a la vez es una suerte, ¿no? Por desgracia hay poco trabajo, es un sector difícil y bueno, y eso también hace que cuando lo estás haciendo pues lo tengas en cuenta y que compense.
I de Belén, cantar de gesta, ¿fins quan en el teatre?
No, es solo una función. Esto de la danza es así. Hasta que no consigamos que se llene siempre, de momento. Así que mañana que vengan todos a verlo.
Molt bé, en el teatre principal d'Inca. Molt bé, Belén Martí. Ho he dit bé, no?
D'Inca o de Palma? Perdona, Belén.
De Palma, de Palma.
Ai, perdonau. Tanta sort que...
A les 20.
Exacte.
Tanta sort que en Xavi m'ha mirat com si dir no.
No passa res, mos passa cada dia. I de exacte, Belén Martí, Teatre Principal de Palma, demà, divendres, funció única a les 8. A les 8 hores, a les 8 de cap vespre. Molt bé, Belén, encara queden entrades?
Sí, unes poques sí que queden.
Molt bé, ja ho sabeu.
Molt bé, Belén. I de moltes gràcies i sort que continuïs així.
Ai... Gràcies a vosaltres.
Adéu,
adéu. Adéu.
Tres ràdios, diversitat.
¿Tienes un negocio comercial o de restauración a pie de calle o en un mercado municipal y has hecho mejoras? Palma Activa tiene abierto una línea de subvenciones de hasta 6.000 euros para ti. Por la modernización y la innovación, el ahorro energético y el desarrollo sostenible, la seguridad, la accesibilidad y la insonorización. Plazo abierto hasta el 5 de mayo. Toda la información y solicitudes en palmaactiva.com. Ayuntamiento de Palma.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però és que ho t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, escalfant per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
La nostra dupla preferida, el nostre tàndem perfecte.
Na Neus i Naina, d'anar fent.
Només que avui, Na Neus no és, Aina. Oh, bon vespre.
Bon vespre, me faltes la meva dupla, la meva meitat.
Heu vengut a mitges, avui?
Sí, segons quin dies, mos hem de separar un poquet.
No se pot estar per tots.
Hi ha gent que se pensa que som inseparables, sempre. Jo sempre que vaig a qualque banda, i Na Neus, on és? Ja, pues, estarà a casa seva, tranquil·lament.
De matí, i Na Neus?
Clar, no, en sèrio, de veres, sempre que anem a qualque banda, ai, Na Neus, on és? Ja, bueno, encara que no ho creguis, també tenim vides separades.
Mm. Són persones individuals,
Són persones
no?
individuals, sí. Tot i que mos agrada sempre anar juntes. També és vera.
Sí, però és vera que és vera... Bé, sí, això. Et passa sí. també en les parelles, no?
Sí.
L'àrea, on l'has deixat? On l'has deixat? Jo què sé, que fas les seves coses.
Sí, una Neus i jo som un poc parella. Sí. És una parella artística i d'amistat, però...
Bé, parella
quasi,
igual.
Sí, quasi.
Bé, i igualment, avui mos dus una reina.
Vos duc una reina.
Sí.
És una
no
dona,
he fet aposta.
Una dona que va devorar reis, serveis d'intel·ligència i mitjans de comunicació, i ella és na Maria Margarita García García, que ara descobrirem qui era.
¿Quién pudiera venir de esta tierra y entrar en el cielo y volver a la tierra? Que entre la tierra y el cielo nunca viene a suelo.
Ai, 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 qui és? No, Maria Margarita García García.
No, Maria Margarita García García va néixer dia 2 de febrer de 1950 a Múrcia. Com sempre, la informació de servei és Aquari, que solen ser persones molt independents, amb idees pròpies i una necessitat bastant forta de fer les coses a la seva manera sempre.
Jo sóc de dia 3.
Ah!
Un dia després d'aquesta persona.
Te sent representada de la seva figura.
Sí, sí, sí.
Sí?
Molt.
Tenia un nom absolutament espanyol clàssic, però en els 22 anys va decidir deixar-lo enrere per convertir-se en Bàrbara Rey. Ja ella triant un nom icònic sense mitges tintes.
Parlant d'una Bàrbara Rey,
eh? De Bàrbara Rey. El nom no era casualitat, sinó que responia allò que ella volia ser. I és que admirava a Bàrbara Streisand i en Fernando Rey, i d'aquí de la combinació, pues va sortir aquest Bàrbara Rey, que va construir tota una identitat pròpia per ella. Bàrbara Rey l'any 1970 se va proclamar Miss Madrid, i aquí va començar una trajectòria que la duria a ser presentadora, model, ballarina, actriu, és a dir, un poc mocatriz, que diríem avui en dia. Va triomfar a televisió en Palmarès el 1976 i gràcies a la seva popularitat se va consolidar també en el teatre com a vedet i com una de les grans figures del cinema des d'Estape, que en aquell moment estava a l'ordre del dia. I tot això ho va fer sense predins i començant des de baix. Ella se va currar la seva carrera, va començar a poc a poc.
Després se va desviar la cosa. Tenir un predí especial, ja el sabem tots.
Sí.
Però bé, ara mos el contaràs.
Exacte, tot...
Però bé, al principi va anar...
Al principi ho tenim tot controlat, fàcil i senzill, tot, sí. Aquí comença la gran història de la seva vida, que va ser... Va començar a principis de 1977 amb una cridada.
Que no fa tant el 77,
No, realment. O sigui, mon pare és del 70 i mon mare del 72.
Són més joves, i dels teus pares.
Bueno,
bé, clar, tu també ets jove.
Sí, bueno. La telefonada que va rebre era del nostre estimat Joan Carles I, el rei emèrit, que li va dir que la volia conèixer. Ella el primer pensava que era una broma, que, clar, una persona que te crida i dir hola, soc Juan Carles I, pues igual...
A lo primer fa bon imitar, també. Sí.
Clar.
Hola, va, no ho imitaré perquè no me'n sortirà, però... Tots sabem com anar.
Però no era en José Mota, no era en Carlos Latre, va ser el rei i la felicitava i li va dir pues, que l'admirava molt i que la volia tornar a cridar pròximament. Que aquí està...
I la cridava per dir-li que la tornaria a cridar.
Sí, per felicitar-lo i per demanar-li si la podia tornar a cridar un altre dia. Que aquí hi ha una acotació en el guió que posa you. Vale?
Que ens digui quin noi.
Sí, un poc... Uf, no? Bueno, les telefonades van començar a ser constant durant setmanes fins que va arribar la primera trobada.
Bum.
Un cotxe la va recollir, la va dur a la Zarzuela, i allà ell li va regalar una medalla, però amb una condició. I ell era que no mostrés aquesta medalla en públic perquè la reina Sofia lo coneixia.
Ai, per favor.
Clar, recordem, Joan Carles I casat amb reina Sofia.
Sí.
Clar, no?
Sí. Que tothom se'n recorda.
Va ser un cas, clar.
Tot això ho conten a Bàrbara Rey, en persona, vull dir. En els documentals, en els llibres que...
Informació certificada.
Que ella ho diu talment.
Sí. Total, que després d'aquesta primera trobada se varen acomiadar amb un besito i varen fixar una nova data per tornar-se a veure. I a partir d'aquí varen començar una espècie de relació en secret que, bueno, s'anaven veient allà amb unes ueres fosques, un mocador per cap, trobades clandestines, tot això...
Ella amagada en els portabultos.
Sí, ella amagada per on sigui perquè no se vegés res. I se trobaven a una finca que havia estat antigament una casa de caça d'en Franco. Tot super fantàstic.
realment, tot quadra. Sí,
clar, clar, a mi no me desquadra gens. Tot passa així durant més o manco 3 anys, que en aquell moment, després de 3 anys d'estar, que sí, que no, que tal, aquest tipus de secretismes, la Bàrbara se'n va donar compte de que realment ella era una més, que hi havia altres persones que també feien el mateix amb el rei, i entre tot aquest lío, pues, al final se va acabar la seva espècie de relació que duen. En el 1980, la Bàrbara Rey se va casar amb Ángel Cristo i va deixar un poc el món artístic apartat en el seu moment àlgic per anar-se amb ell en el circ. Anys després tindran una filla que era na Sofia Cristo.
Sí, a veure, bé, és igual. Després, quan ja està casada, què passa?
Que, per cert, un petit incís. Na Sofia Cristo ara és bastant, no sé què poden dir, filla il·lustre, no, però vamos, quasi filla adoptiva d'Inca, perquè en els darrers...
Sí?
Sí. Na Sofia Cristo i sa mare, na Bàrbara Rey, tenen ara una petita relació amb Inca, perquè a Inca se celebra molt orgullosament Inca, que és s'orgullo, que se fa en estiu, i els darrers anys, cada any ha vengut na Sofia Cristo a pinxar, va venir un any, li va agradar molt, perquè és veritat que se celebra molt i tal, i va estar molt còmode, i ella va dir que li feia molta il·lusió un dia fer un bolo amb sa mare, que no ho havia fet mai, ja no sé. Total, que Inca és la ciutat que tu vols, fan el somni realitat, i el segon any van endur també una altra vegada na Sofia Cristo amb na Bàrbara Rey, i na Bàrbara Rey pues, va sortir allà a la plaça de l'Ajuntament, va fer un pot de show i tal, i na Sofia Cristo després el vespre pinxa, i això ja, na Bàrbara Rey va venir un any, i na Sofia Cristo ha pinxat ja un parell d'anys.
Bàrbara Rey Inquera.
Sí, sí.
No, filla il·lustre.
No. S'orgullo han passat grans noms. Totalment. S'orgullo d'Inca, i un d'ells és aquest.
Perdona, però en Ángel Cristo, perquè jo l'ubiqui, és aquell de circ que era domador de tigres.
Sí.
D'acord.
Sí.
Que? Bé, ella ha explicat que la maltractava.
També me'n pot quadrar.
Psicològicament.
La veritat és que aquest no controla aquest tema, però també me'n pot quadrar. Que, a més, també tenen un fill que també du el mateix, no? Bueno, total, quan ja estava casada, el rei li va proposar reprendre la relació. És a dir, ell és un d'aquests de...
Sí.
Ni deja comer, com és? Ni comer, ni deja comer, no?
Gaslighting.
Ah, estan tot.
I ella, com ja estava casada, se va negar. Però el matrimoni amb l'Àngel Cristo se va anar deteriorant i, enmig del conflicte, na Bàrbara va tornar a contentar amb el rei. Això era tot el temps, nades i venides, nades i venides. Però aquesta vegada va ser el rei que se va fer despechado i li va dir que no.
Això és una relació tòxica de tota la vida.
Forma part del gaslighting.
Totalment. Tot i així, na Bàrbara Rey se va divorciar l'any 1989 i, quan la notícia se va fer pública, ell va tornar a reaparèixer una altra vegada. Se van tornar a veure, van tornar a reprendre la relació durant un temps, però una altra vegada se va tornar a acabar. Però
mare
aquí,
meva,
quan se va acabar aquesta segona vegada, ja va ser una mica diferent, perquè na Bàrbara se'n va donar compte de que se va començar a quedar sense feina, ja no la cridaven tant, i aquí va entendre que no era casualitat, sinó que era una ordre perquè se mantingués un poc allunyada del focus, que
molt
fos
fort,
discreta, i que vivís una vida més discreta i en privat. Això també va provocar que tingués poca estabilitat econòmica, li va conduir a molt de conflictes personals i se va allunyar de la seva carrera, però ella va decidir no quedar quieta i aquí se va venjar després de tot el que havia passat amb el rei, i és que amb l'ajuda d'una veïnada i amiga seva va començar a gravar converses telefòniques amb el rei i a reunir proves per si un dia li feien faltes. Va començar a recopilar àudios...
Si
mai saps. Va començar a recopilar àudios, confessions i fotos junts i va muntar un petit laboratori a casa seva per poder-les revelar, i per no tenir-ho tot junt, la meitat van decidir que les guardaria ella, la Bàrbara Rey, i l'altra meitat, la seva amiga. Vale, què passa? Tot va anar bé en aquest laboratori improvisat fins que l'amiga la va trair. I va intentar xantatjar a la zarzuela per treure dos bes, perquè clar, això no se sapigués. Total, d'aquest xantatge en el final, na Bàrbara, perquè callàs i perquè no se sabés res, s'endú 30 milions de pessetes i la van tornar a deixar fer feina a Radio Televisió Espanyola. Per tot, és a dir, clar, en aquell moment imagineu-vos que tot aquest escàndol s'hagués sabut, que al final se va saber igualment.
Sí, però ell ja havia...
Ja, sí, ara ja,
ja
no era tan rellevant.
Ja no,
però en el moment...
No comptava, àlgid, ja ho sabíem tot.
Claro, en el moment àlgid de que el rei encara estava allà, que no havia indicat, que encara era més jove i tal, si s'hagués sabut tot, hagués estat un poc...
Molt fort.
Molt fort, sí. Un escàndol encara més fort.
No hagués sortit perquè els mitjans també estaven dins
Tot, ja.
Dins el sistema.
Total, que, clar, però aquesta banda de per la qual li havien donat els 30 milions de pessetes, com he dit, la informació estava repartida en dues bandes, la de na Bàrbara i la de la seva amiga. Clar, els serveis d'intel·ligència se'n van adonar compte que encara quedava l'altra meitat d'informació que no l'havien aconseguida. I varen començar les pressions, les amenaces de, i la vigilància, i també varen amenaçar i varen vigilar a la família de na Bàrbara Rey. Ui. Total, que ella en el final se va cansar de tot i va decidir explicar-ho tot públicament. Però jo crec que la resposta no va ser a lo millor el que ella esperava o el que podria haver estat, perquè se la va desacreditar totalment, se la va presentar com a una figura inestable mentalment i que era la boja de la història. I molta gent actualment pot ser que sigui així, la manera en què recorda na Bàrbara Rey, com una que estava desequilibrada, que era la boja, però també pot ser simplement que era una dona que va intentar sobreviure i plantar cara a les dinàmiques de poder que se li van anar plantejant per les seves qüestions de vida.
I jo crec que amb els anys... Els anys li estan donant la raó a na Bàrbara Rey, ella mateixa ho ha explicat, i bé, la vida al final tot se col·loca, no? Veurem, veurem què passa, perquè la història a lo millor no ha acabat.
Hi ha moltes altres dones que ja hem duit aquí també, que sempre els ha passat el mateix, que han intentat explicar una història o un testimoni o algo que va en contra de poder o de les persones més establertes o el que sigui, i sempre se les intenta desacreditar, i ella...
Així és.
Una més.
Una més. Gràcies, Aina, per aquest testimoni d'avui. Fem una aturada i tot d'una tornem en l'entrevista xiu-xiu de la setmana. Que rei.